Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com mestres i professors han començat avui una setmana sencera de vagues a l'educació amb talls de circulació als accessos de Barcelona aquest matí en hora punta. Fins dijous, les vagues són territorials, convocades pels sindicats majoritaris del sector. Divendres, la convocatòria és per tot el país, no només de professors, també d'estudiants. I també hem estat pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. Europa descarta la coalició militar internacional per reobrir l'estret d'Hormuz que reclamava Donald Trump. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez aprovarà divendres en un Consell de Ministres extraordinari les mesures per contenir la inflació derivada d'aquest conflicte. I hem fet servir la paraula ressaca per partida doble. D'una banda, per les eleccions del Barça d'ahir, amb el triomf incontestable de Joan Laporta, i de l'altra, per la gala dels Oscars, d'on la catalana Cirat ha marxat amb les mans buides. I a aquesta hora, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Casa Blanca reitera les pressions perquè els aliats europeus s'assumin a aquesta pretensió de Donald Trump que participin en una missió per protegir el trànsit de l'estret d'Hormuz. En una entrevista a la cadena Fox, la portaveu presidencial, Caroline Lewitt, posa el focus, sobretot, en els membres de l'OTAN.
El president està parlant amb els nostres aliats a Europa i també amb molts dels nostres socis del Golf i del món àrab per animar-los a intensificar els seus esforços per obrir l'estret d'Hormuz. I els nostres aliats de l'OTAN, en particular, han d'intensificar els seus esforços.
A Catalunya, un home de 34 anys ha mort aquest matí en un accident laboral a Sant Miquel de Balanyà, Osona. La víctima ha quedat atrapada en una màquina que estava manipulant. Corresponsal a Osona, Anna Tirell.
L'accident ha passat a 6:45 del matí en una empresa d'embotits, per causes que els Mossos d'Esquadra estan investigant. L'home ha quedat atrapat en una màquina, no sap per què, i els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Al lloc del fet s'hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i de la Comissaria de Vic. Els Mossos han informat al jutjat d'instrucció que estava de guàrdia i el Departament de Treball seguint els protocols habituals en aquests casos. Al febrer va morir un jove de 27 anys en una empresa de Mollà i al març de l'any passat un home de Tona de 43 anys en un accident laboral a Centelles.
S'ha inaugurat la segona fase de l'ampliació de l'Hospital del Mar de Barcelona que compta ara amb 75 llits més, 4 nous quiròfans d'alta complexitat, heliport i una farmàcia hospitalària que incorpora un sistema robotitzat pioner al món. Són algunes de les millores que suma aquest nou espai. També s'han ampliat les sales d'urgència, la unitat del dolor i l'UCI, entre altres serveis. En total, aquesta fase ha permès guanyar prop de 31.000 metres quadrats de superfície. El cost de l'obra ha estat de 160 milions d'euros. Ara, els responsables de l'hospital ja pensen en la tercera i última fase d'ampliació del centre, pressupostada en més de 180 milions d'euros. Víctor Pérez és el director mèdic assistencial de l'Hospital del Mar.
Es mucho dinero, lo sabemos perfectamente, pero sí que es verdad que es una fase que es necesaria para el hospital si queremos estar a la altura de lo que nuestros pacientes y nuestros profesionales necesitan.
El PP augmenta la pressió a Vox després de les eleccions d'ahir a Castella i Lleó. Envalentit per la frenada de l'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo ha reclamat a Santiago Abascal que es deixi d'excuses i desbloquegi els acords per governar a Castella, l'Aragó i Extremadura.
Porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La gobernabilidad no es una concesión al Partido Popular. Es una obligación con los ciudadanos. Y ahora lo que nos corresponde es entendernos.
I Rosalía arrenca avui la gira de presentació del disc Lux a Lió. Hi ha molta expectativa per saber els detalls d'una nova gira que contrastarà molt amb la del disc Motomami. Anem a Lió, Marc Ruiz.
Se sap ben poca cosa del que passarà aquesta nit a l'LDLC Arena de Lió, però sí que han transcendit alguns detalls a partir de filtracions i del que ha penjat de Rosalía a les xarxes. Per exemple, l'escenari recordarà un teatre de tota la vida, una mitja lluna amb el terra de fusta. També tindrà una passarel·la en forma de creu que s'endinsarà cap al públic. A partir d'aquí hi ha el dubte de si l'acompanyarà o no una orquestra i un cor per interpretar les peces més orgàniques com Berghain. L'encarregada de la posada en escena és la companyia Tate Towers, responsable de l'escenografia del Renaissance Tour de Beyoncé, la Super Bowl de Rihanna o el Radical Optimism Tour de Dua Lipa. Rosalía comença avui la gira que la portarà al Palau Sant Jordi el 13, el 15, 17 i 18 d'abril i que acabarà a Puerto Rico després de gairebé 60 concerts.
Doncs aquesta és la prèvia d'aquest concert de Rosalía, amb una mica de so de fons, però a veure.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
Hola, bona tarda.
Tot bé, els tres?
Tot bé.
Tot bé.
L'Alba, com que és a casa, no pot veure el nou estudi. Estudi 5 de Catalunya Ràdio, que hem estrenat aquest matí amb el matí de Catalunya Ràdio. I esteu bé?
M'ha sorprès, és espectacular.
Home, un dia que no vinc i l'estreneu.
L'estrena, la gràcia de l'estrena és que els pròxims dies seguirem aquí. Per tant, si vens dilluns que ve, que esperem que sí, podràs veure'l.
Fa molt de goig, de veritat.
De pantalles, llums i tot plegat. Escolta'm.
Uau.
I càmeres. Atenció, haureu de venir pentinats i calenxinats.
I no fer gestos, que a vegades a la
ràdio
sí.
Bé, bé. De moment estan les càmeres, eh? De moment no estem fent imatge, de moment. Però tot arribarà a poc a poc. Tampoc no veu el que està passant aquí a l'estudi, qui és fora. I ja sabeu que els dilluns saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, estupendament.
Molt bé. Continues amb els teus business fora de la ràdio, eh?
Sí, ara estem al Penedès, avui.
Bona, i escolta'm, no t'estàs de res, eh?
No m'estic de res.
Molt bé, escolta'm, doncs a dir-ho. A veure, què ens vols proposar com a primer tema, a veure?
Mira, vaig assistir a la nit de les lletres catalanes del MNAC perquè feia amb el col·lega Xavi Bosch de lliuradora. Donàvem el premi Mercè Rodoreda de contes. M'encanta aquest premi perquè vaig guanyar-lo fa uns anys i és de contes. I es demostra que en llengua catalana els contes, igual que les novel·les, poden ser estimats pel públic. La gala es transmetia per la televisió i la ràdio i està molt bé que sigui així perquè la literatura ha de ser indústria, igual que el cinema, etc, etc. Em va encantar la sonorització, les veus dels cantants, la versió de l'homenatge a Teresa em va emocionar. I vet aquí que, com que la gala sortia per la tele, els lliuradors i premiats vam ser duts a la sala de maquillatge amb instruccions precises sobre això que en diuen outfit. He de dir que el company Sebastià Alzamora, per cert, va ser convidat a anar a una botiga de roba on li deixarien el que li calgués perquè ell no tenia roba elegant. Hi va anar, per cert, però li van dir és que nosaltres tallem petit i se n'ha d'anar. Total, que la maquilladora m'asseu en una taula i em pregunta: vas a llorar? Dic, com? Diu que sí, vas a llorar en la gala. Esclar, podia pensar que jo guanyés un premi i li dediqués a la meva mare i plorés. I ella ho volia saber perquè em volia posar el denominat, que ho vaig preguntar, waterproof. Un rímel a prova de sentiments. Em va agradar moltíssim aquest gest professional i calculat. Ella volia saber una cosa que jo no sabia, si ploraria. I jo, dient que no, també revelava una cosa que no sabia. Plorar en una gala és el mínim que hem de fer, sobretot si et donen el Mercè Rodoreda, premi al qual, per cert, jo no hagués canviat el nom, que abans es deia Víctor Català, i em semblava també molt adient.
Ah, molt bé. A mi em sobta, que encara d'abans d'una gala s'hagi de dir algú que vagi a comprar-se roba. Perquè, escolta'm, al final no sé si cal portar una determinada tipus de roba per sortir en una gala. I després això de plorar, bé, escolta'm, suposo que no deu fer gaire bon efecte si el rímel, diguem-ne, s'escorre altes avall.
I que però tampoc ho esculls. Si però, plores, clar, no som actors, tampoc.
Vas a llorar? No ho sé. Depèn si em toca no la fibra, però, clar, no ho sé.
A veure, depèn de com sigueu. A mi, si m'ho pregunten, sempre dic sí, segur.
Clar. És la manera d'anar sobre segur, perquè, clar, si et posen aquest waterproof, aquest, tant si plores com si no funciona,
pots
no?
Pots plorar, ja no tens aquesta pressió de no puc plorar perquè no me l'han posat. I això dels outfits, sí, sempre passa, jo m'hi fixo. De fet, ara en part buscava veure com l'has vestida, però no ho he trobat en aquest moment. Però jo trobo que els outfits estan bé per tothom i tothom està guapo amb el que li queda bé, no amb allò d'has d'anar d'aquesta manera concreta, perquè llavors jo crec que molts potser no hi encaixem i llavors és quan vas malament, vas mal vestit, i això és una altra cosa.
Doncs et diré que vaig anar vestida, que m'ho van deixar, de la gran Míriam Ponsa. I tothom em va dir, oh, un noi em va dir, què locazo, què locazo.
Bé, però l'època en què, per exemple, ens vam sorprendre tots quan hi havia diputats al Parlament que anaven amb samarreta, ja ha passat, això, no? Vull dir que...
Ja ha passat, i és a dir, evidentment que et poden fer un suggeriment de dir, escolta, intenta un arreglat, la camisa, el que... això, et poden suggerir-ho ara, portar-te, surt d'aquí i torna't a canviar.
No, no,
pobre Sebastià.
Però a mi em sembla molt bé que es demani elegància, eh? En les festes de la literatura, del cinema, és important. Les formes són molt importants.
Mm-hmm. Les formes de demanar-ho, sí. Vols dir. Sí. I, sí. I després, escolta, el guanyador del Premi Sant Jordi, que la rebassa no estava seguint els protocols, tampoc, que anava bastant punky, no? No veig que...
És que es pot ser punky modern,
clar,
eh?
Exacte. És que la va quedar molt bé.
La punky és bonica.
Alba, que fa estona que vols entrar, a veure.
Sí, no, jo amb això que em diu, no, el dress code d'aquest, una mica que de vegades vas a llocs i diu, no, aquest és el codi amb el que t'has de vestir. Jo crec que avui en dia és algo que... Tinc la sensació, és algo bastant superat, perquè una cosa és dir, bueno, vas a una festa i tal, però el que deia ara l'Empar, a l'estil aquest més punky també, o més alternatiu, o més modern, jo crec que trenca bastant amb estructures una mica més clàssiques, no?, del que té a veure amb com s'ha d'anar a una gala.
Sobretot si el discurs que... també era bastant punky, francament.
Sí, també, però a més crec que també amb una gala, per exemple, com en aquest cas, que estem parlant de... A més, amb un àmbit creatiu com és la literatura, ostres, jo crec que és meravellós que cadascú pugui anar realment vestit d'aquella manera que també el representa, no? Sí. Perquè en el fons també estàs dient molt amb com tu vas vestida, en com t'expresses, el llenguatge no verbal no és únicament el que fem amb la cara o amb les mans, sinó també és quin look jo em vull posar per dir alguna cosa, no? Llavors jo estic bastant en contra d'aquestes normes o que et diguin, no, és que això no et queda... Bueno, doncs no ho sé, cadascú dintre la seva personalitat, no? Que passa que crec que a vegades és més incòmode pels que veiem, que crec que tenim molts marcs mentals tradicionals tancats sobre què és anar elegant o no, i acceptar al final la diversitat, també va d'això.
I després, no voldria quedar amb l'anècdota, eh? És a dir, evidentment, més enllà de si hi havia o no unes normes de vestimenta o no, a mi em sembla que és una bona iniciativa, que hi hagi una nit de les lletres catalanes, sí. Que els premis s'entreguin en una gala amb tots els honors, que hi hagi tot el món literari, editorial... per tal de lluir la nostra literatura, i per tant benvinguda sigui la nit, més enllà de si et feien vestit amb americana i corbata o no.
El cas de vestir de gala són les lletres catalanes, i em sembla que es van vestir molt de gala, i em sembla que el Palau Nacional hi acompanyava molt, i evidentment hi ha moltes coses per polir, però em sembla que aquest nivell de dir, escolta, no, avui ens vestim de llarg, em sembla que això es vestís com es vestís tothom, em sembla que això es va aconseguir bastant bé.
I també crec que en el moment en què està el català, reforçar d'alguna manera el sentiment d'orgull, d'autoestima, no?, fins i tot donar aquest prestigi, jo crec que ha sigut com un acte fins i tot de cura i d'estima al final que ens hem fet conjuntament com a país, sobretot de cara, evidentment, a la llengua, però al final a tot el país, no? Per tant, jo també molt a favor.
Vinga, doncs quedem-nos amb això. Deixem l'Empar i tot aquest soroll que l'acompanya aquests dies, que està de gravació fora dels estudis, i per tant sempre l'enxampem a l'hora en què deuen estar fent una pausa per dinar, i per tant sempre tenen una mica de xivarri al seu voltant. Empar, gràcies, fins la setmana que ve.
A vosaltres, adeu.
D'aquí a dos minuts serà un quart de quatre de la tarda. No sé si Jordi, Júlia, Alba, veu estar molt pendents de les eleccions del Barça aquest cap de setmana, o gens?
Ni tant, ni tant.
Jo no.
No?
Cap al vespre.
Cap al vespre, per veure els resultats.
Per veure les cares.
Ara hi pensava que l'Alba deia, necessitem algú que tingui autoestima i que cregui en ell mateix, parlant de les llengües
no,
que
de les llengües.
El protagonista de les eleccions en té molt d'autoestima. Una pausa i de seguida analitzem tot plegat. He buscat reforços, eh? Amb el Bernat Soler. Bernat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs vinga, amb el Bernat ho analitzem de seguida.
Catalunya migdia. Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Joan Laporta. I després de les eleccions, què? Com encara Laporta el seu nou mandat? Hi haurà canvis al club? Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, respon Joan Laporta.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un quart de quatre, som la Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i amb el reforç avui del Bernat Soler. Joan Laporta va guanyar ahir amb contundència les eleccions a la presidència del Barça, per tant serà president blaugrana fins l'any 2031. Va més que duplicar els vots respecte al seu contrincant Víctor Font, que va quedar molt lluny de poder disputar la presidència del club. El resultat definitiu dona un 68,1% de suports a Laporta, un 29,7% a Font, el percentatge més alt d'un guanyador des del 1997, l'any de l'última elecció de Josep Lluís Núñez. Fins al mes de juliol, quan serà proclamat oficialment president, qui dirigirà el Barça és Rafa Juste, que seguirà exercint la presidència en funcions fins aquest dia 1 de juliol. Bernat, primer de tot, per què guanya Laporta? Què és el que el soci del Barça veu en Joan Laporta com per donar-li aquest 68% de suports en les votacions?
Mira, ara fa un moment acabem de sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio la promo de l'entrevista que demà li farà el Ricard Ostrell amb aquesta cançó que, com qualsevol aficionat del futbol del Barça, canta, i en aquest cas la cantava Joan Laporta. Bé, Joan Laporta, tenint en compte que el futbol, a diferència del que és la vida política, es mou sobretot per l'emoció i la passió, en això és el número 1, és el rei, és una persona que aconsegueix reunir tot allò que el futbol té de passió, d'emoció, d'implicació, de sentiment. Si, a més, això ho acompanya d'un discurs més o menys ben articulat, d'una personalitat fins i tot, diríem, que simpàtica, que fa que fins i tot es passi per sobre de qualsevol altra possible ombra de la seva gestió, i el més important de tot, que això se li ha de reconèixer sempre, té una intuïció pels projectes esportius perquè funcionin bé, indiscutible, doncs tot això, agafat així junt i compactat, ens dona el resultat d'ahir amb aquesta victòria inqüestionable, encara més ampla i encara més contundent que la de fa 5 anys en les eleccions on ell es va presentar per primera vegada després de l'anterior mandat. És a dir, ell va estar durant uns anys fora de la presidència del Barça, del 2010 al 2021, i el 2021 torna a guanyar les eleccions contra Víctor Font i contra Toni Freixa, però és que ara treu encara més vots que en aquella ocasió, i Víctor Font en suma menys que ell i Freixa junts fa 5 anys.
Clar, un cop reconeguts els resultats, de fet, ja amb el sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio, que ja donava aquest resultat bastant quadrat, aquest 60 i molt per cent per Laporta i al voltant del 30 per Víctor Font, la victòria és incontestable. Tot i que en els últims dies, des dels programes esportius, deien no, hi ha més partit del que sembla, pot estar més ajustat, segurament també pel tema de les firmes, que va semblar que no hi havia tanta diferència entre les que va presentar Laporta i les que van presentant els que anaven contra Laporta, perquè hi va haver algun, com per exemple Marsíria, que no va passar el tall. Per què ens hem equivocat o què és el que no hem llegit bé?
Jo crec que això és un procés, eh? És a dir, abans de la campanya que ha durat una setmana, jo crec que més o menys tots els analistes, tothom que opinava de les eleccions, parlava de la victòria de Joan Laporta. I la frase "no hi ha partit", jo recordo que fins i tot des de gent de la directiva, de la candidatura de Víctor Font, ens ho deia. Però per què dieu que no hi ha partit? Mm-hmm. No? Aleshores, aquesta és la realitat de fa una setmana. Apareixen les firmes. I les firmes, és veritat que són el primer termòmetre, són unes eleccions on no hi ha enquestes durant la campanya. Aleshores apareixen les firmes, que és l'enquesta més real que tenim, i la suma de les firmes dels alternatius a Laporta sumava més firmes que les de Laporta. Laporta no aconsegueix una golejada en firmes. I això fa que tots plegats alternativa, però també la porta, pensin, a veure si aquí hi ha una mica més de partit del que ens pensàvem. I això què fa? Provoca que la candidatura de Joan Laporta i la figura de Joan Laporta, que fins aquell moment s'havia dedicat a fer una campanya, precampanya, per dir-ho tècnicament, basada en qüestions costumistes i folklòriques, anar a cuinar els macarrons, a pujar un tractor mullerussa, tot això que s'ha comentat tant, pam, fa un clic i aleshores es converteix en un candidat molt agressiu, en un candidat que es defensa atacant i que no deixa de tenir el peu al coll a Víctor Font. Clar, aquesta sensació, entre cometes, d'aparent nerviosisme, més el tema de les firmes, doncs ens va fer pensar tots, però incloses a les candidatures, que potser hi havia una mica més de partit del que al final realment hi ha hagut, perquè ha estat un 70-30, per simplificar-ho, que és inqüestionable.
Ja ens hem acostumat, perquè fa molts anys que ho veiem, però aquestes imatges de barcelonistes votant, milers de persones, imatges icòniques, com per exemple, no sé, el president Pujol, Aitana Bonmatí, Xavi Hernández, els jugadors del primer equip, Hansi Flick, votant, que són imatges que per nosaltres són molt naturals, perquè les veiem cada 5 anys, però clar, la resta del món deuen al·lucinar, no? Perquè clar, és un club, no n'hi ha gaires.
No, és una...
De fet, només el Madrid podria fer el mateix, però fa una pila d'anys que no hi ha eleccions, sí. Però és l'únic que podria fer eleccions, una cosa semblant, bé, l'Atlètic Club de Bilbao. Però clar, d'aquests grans clubs mundials, l'únic que té aquest sistema de votació, juntament al Madrid, però que insisteixo, fa molts anys que no en fan, clar, i aquest és un missatge molt potent, no?, de sí, veure sí. Segons qui votant.
És una singularitat que jo crec que a nivell mundial situa el Barça en una esfera de realment d'una cosa diferent, no?, en un moment. Els grans clubs mundials, que són sobretot els europeus, són tots, excepte Madrid i Barça, propietat de companyies, i a més de companyies no europees, la majoria asiàtiques, de Mitjà Orient, d'Estats Units, clar, el Barça no, el Barça és dels seus socis, tenen la possibilitat de fer aquest acte de votar, però és que a més jo crec que el Barça ho fa bé perquè ho escenifica molt, I aleshores realment converteix un dia de votació que en el fons, si us fixeu en les dades de participació, no és tan important, perquè és que no va votar ni la meitat dels socis.
Sí, 40,
és a dir, els socis d'una entitat privada que tenen la possibilitat de decidir el destí del seu club, escollint qui els ha demanat, no van a votar. No hi van a votar més de la meitat. Doncs tot i així, el club jo crec que ja des de fa temps doncs, ho vesteix d'una cerimònia i d'una... Bé, d'un...
Fins i tot anar donant dades de participació, que són les eleccions polítiques, no? Sí, a les 12 han votat tant per cent, a les 4 un tant per cent.
Es copia molt això. Jo tinc molt clar que les eleccions a la presidència del Barça no tenen res a veure amb les eleccions polítiques, sobretot la manera com tria la gent el vot, però sí, es vesteix de tal manera que es pot dir aquell tupicàs de la festa de la democràcia, però és que més ben dit que mai, perquè realment allò... Jo vaig ser a les 9 del matí ja hi havia cua de gent per anar a votar. Vull dir que és molt singular.
5 anys de mandat. Quins reptes, quins deures té Joan Laporta? Perquè fins ara és veritat que en aquest primer mandat de la segona etapa, podríem dir, ha estat molt marcat per la situació econòmica que va heretar, que després és veritat que han anat passant els anys, ha anat millorant una mica l'economia del club, però no ha pogut, per exemple, operar amb normalitat en el mercat, i a més amb unes obres en un estadi en què fins i tot durant un any i escaig ha estat en un altre estadi que no era el seu, com és el de Montjuïc. Quins reptes té en aquests 5 anys, Laporta?
Bé, d'entrada a l'estadi, és evident, és la gran obra del mandat de Laporta, és el gran motiu, jo diria, fins i tot pel qual Laporta ha volgut, amb tanta fermesa, continuar endavant. Acabar l'estadi és una cosa que passa a la història, i aquest estadi fins l'any 2028 no estarà acabat. Fins i tot podríem allargar-nos una miqueta.
Si es compleixen els calendaris, que allò de les obres ja se sap que...
I això va lligat de retruc al que és una recuperació econòmica, que tot i que Laporta i la seva gent fan bandera d'haver-la superat, és evident que encara hi ha moltes coses a fer. És a dir, el Barça, precisament per les obres de l'estadi i per tota una sèrie de decisions que s'han pres, ara mateix, per exemple, té un deute enorme, no? Entre 2 i 3 mil milions d'euros, incloent les obres de l'estadi, que s'han d'anar tornant també amb el que generarà el mateix estadi. Hi ha unes previsions molt optimistes del que generarà aquest estadi, amb la venda de totes les llotges VIP, de tot allò que li diuen l'hospitality avui en dia, però és evident que va lligat. És a dir, d'una banda acabar aquest estadi amb la constructora Limac, i de l'altra, doncs, que això ajudi a recuperar una economia que ha fet que, per exemple, durant tots els anys de mandat de Laporta no s'hagi pogut arribar a l'inici de temporada amb la normalitat per poder inscriure els jugadors que fitxaves. Que això és una cosa que ha passat cada any, és a dir, que tan recuperada no està la situació quan tu tens una incomoditat, una anomalia com aquesta. Bé, suposo que en 5 anys tindrà temps de poder-ho refer tot.
Alba, Júlia i Jordi. A veure, l'Alba i la Júlia ja m'han dit que van seguir-les d'aquella manera. I el Jordi, al final, a veure qui guanyava.
No,
però...
a mi em passa amb el Barça que no el segueixo diàriament, el segueixo allò als partits importants, i hi ha un punt d'identitat, no?, que me'l sento meu, però que no en soc mega fan, diguéssim. No? Però amb Laporta em passa una cosa, que és que són sentiments d'amor i odi alhora. És a dir, d'una banda, crec que és un gran president en el sentit de que té el carisma que es mereix, aquesta passió que dèiem pel futbol, però alhora també representa tots els valors que a mi no m'agraden. Potser ho penso més en la política, no? Però el que representa aquest tipus d'home, no? Aquest tipus d'expressions, aquest tipus de forma de fer, però alhora és el que li ven, no? Per tant, és molt contradictori. I amb el seu personatge em passa una mica això. I també crec que en aquesta campanya... en el fons era un plebiscit sobre ell mateix. Sí. Jo això, des del primer dia, ho veia, que ell se la jugava amb ell, i per això crec que l'eufòria d'ahir anava més amb això que no tant en si Víctor Font aconseguia més o menys.
Home, és que si era un plebiscit, l'ha superat amb clar, primer, que un 70%.
Clar, però era amb ell mateix. Sí, jo no tenia l'intenció que ell pensés que competia realment amb Víctor Font.
És que amb aquests resultats, el soci el que està dient és que valida totes i cadascuna de les decisions polèmiques, més o menys, que ha pres Laporta durant aquests 5 anys de mandat, des de l'elecció de la constructora turca, des dels negocis amb empreses i personatges de dubtosa reputació, des de, en fi, canvis als estatuts per poder-hi posar familiars i coneguts, és a dir, tota una sèrie de coses que objectivament desperten cert grinyolen una mica, però que, a vista per la mirada del soci, doncs no tenen cap tipus de problema.
Clar, perquè també hi ha hagut decisions encertades. Ell va apostar per Hansi Flick, ell va apostar per... Sempre, des que ell ha estat a la presidència, tant la primera com en la segona, han sortit molts jugadors del planter. Ja sé que la situació econòmica ajuda, però també hi ha hagut una decisió volguda de potenciar aquesta política.
Sí, el que comentàvem abans, és a dir, la capacitat que té Joan Laporta de generar projectes esportius és indiscutible. És allò de... No, és que si la piloteta entra... Sí, però perquè la piloteta entri segurament també has de fer algun tipus de coses bé, i recordem que Laporta, en la primera etapa, va tenir el projecte de Rijkaard, que allò va acabar amb lligues i una Champions. Després, no cal que digui res si dic que va ser qui va apostar clarament per Pep Guardiola com a entrenador. La història aquí està escrita. I ara, tot i que al principi va tenir aquesta mena de situació de bull i no bull amb Xavi Hernández, que realment no era un entrenador que ell pensés sincerament que havia de ser pel Barça, finalment fa la seva aposta, que és per l'escola alemanya amb la figura de Hansi Flick, i de moment la cosa doncs està funcionant bastant bé.
Jo no és exactament que no ho seguís, sinó que allò que des del principi vaig veure que ja no, que no hi havia gaire color, que no hi havia gaire debat, gaire competició, i que, no, i que segurament... Per què dic això? Doncs perquè per molt que a nivell d'anàlisi tots més o menys diem és que Laporta doncs domina i és el mestre del tema de l'emoció i també dels bons resultats esportius, i per tant en aquest camp doncs ell guanya, és que no hi ha res més. És que per mi no hi ha res més. Quan estem parlant de futbol i quan estem parlant del Barça, què més hi ha que emoció i que resultats de futbolístics? No, és que també hi ha gestió, d'acord, també hi ha gestió, però aquesta gestió, com a valor, que és important, com a valor, aflora només si realment hi ha un desastre de gestió, si realment hi ha un gran problema financer, si estem buscant, no sé, models de gestió que realment són preocupants i que volem substituir-los perquè jo què sé, però no estem parlant d'això. Hi ha un petit o gran elefant a l'habitació sobre aquest tema, que és la relació a la política, i em sembla que això aquest país també ho respira. N'hi ha prou amb una bona gestió, estem realment buscant tots plegats un acord de finançament singular i un acord de rodalies amb un consorci i tal, sinó que pot haver-hi moltes vegades en un país i en un club que la gent necessiti alguna altra cosa i que el cos li demani una altra cosa, i em sembla que Laporta és el que era el tipus d'esperit amb tots els seus defectes, amb els seus obscurs i el que vulguis, però la gent ha pensat, aquests obscurs ara mateix els podem passar per alt, els podem donar per, fins i tot per vàlids, perquè ara mateix el que convé més és una emoció forta i uns resultats esportius més o més presentables i un ambient segurament positiu i optimista amb l'any de la construcció del nou estadi. Em sembla que això, vaja, donava ja d'entrada molt poques cartes a Víctor Font.
Que a més jo crec que no ha estat capaç d'atrapar el vot entre cometes, antilaportista, perquè Laporta és una figura que, com totes les figures amb excessos, doncs també genera els seus anticossos. A Laporta, en la primera etapa, hi va haver una època en què els socis, en una moció de censura, van estar a punt de fer-lo fora de la presidència, van anar pels pèls. És a dir, que realment hi ha una sensació, a vegades, com comentaves tu, d'amor-odi. Però aquests antilaportistes no s'han vist cridats per la figura de Víctor Font, o simplement perquè han pensat que ara mateix tampoc és un moment
si
per fer cap canvi.
Si hi hagués hagut un escàndol demostrat i molt greu, doncs potser aleshores, però és que tampoc ha sigut el cas.
Bueno, amb el tema de l'estadi hi ha hagut bastantes coses que, de fet, ha publicat el periòdic sobre l'IMAC i la vulneració de drets humans sistemàtica d'aquesta empresa en la construcció de l'estadi, que sí que hi ha, i després hi ha hagut altres casos, que evidentment la premsa arriba fins on arriba i potser la justícia després ha de fer també la seva feina. Però tu, Bernat, creus que precisament el que li ha faltat a Víctor Font és carisma? És això?
Jo crec que una part de carisma sí que li ha faltat. És un personatge que forma part de l'univers blaugrana des de fa ja bastants anys, eh? Vull dir que no és un nouvingut que ha aparegut en aquestes eleccions, ja va ser candidat a les anteriors. Aquesta etiqueta de, entre cometes, peix bullit que se li va penjar i que no s'ha sabut treure fins al punt que ell mateix en fa broma, doncs sembla que també li ha pesat. Però és que fixa't que el que no se li pot retreure a Víctor Font és que ell no hagi presentat precisament un model de gestió, no? Gestió, projecte, allò que ridiculitzava Laporta dient-li tu, l'únic que saps fer és estar amb l'ordinador.
PowerPoint, no?
Els PowerPoint i els Excels. Per tant, jo crec que sí, que analitzant una vegada tot el que ha passat i veient la diferència de vots, jo crec que precisament amb aquesta emoció que parlàvem, amb aquesta passió, a Víctor Font li ha faltat enganxar una miqueta més. I ja et dic una cosa, si l'equip de futbol hagués anat fatal, això ja hauria estat un altre partit, segurament.
Alba.
Jo, hi ha dues coses per mi que són com molt importants, i una té a veure amb el que deia la Júlia, no? Jo també sóc culer, però és cert que hi ha una sèrie de valors que representa Jan Laporta, però que crec que representa una mica la bombolla també, que té més a veure amb el futbol masculí, que crec que és diferent també del que representa el futbol femení, que és com un entorn on determinades coses que potser fora no es permetrien, allà s'accepten o passen. Per exemple, els càntics aquests del lo-lo-lo-lo, o sigui, que té aquest punt que fa gràcia, però alhora de ridícul, de dir, en sèrio que aquest serà el senyor que representarà un de, no, dels clubs o de les institucions més importants de Catalunya? Llavors, Jan Laporta té com aquesta contradicció, per un costat, en el meu cas, representa uns valors que estan molt lluny als meus, però per altre costat, li reconec que té un lideratge, el que dèieu, un lideratge molt carismàtic i molt identitari, perquè realment té aquesta capacitat d'identificar la part aquella més emocional del grup, amb els símbols, amb el relat històric, no?, d'alguna manera, amb algú que té molt a veure amb l'orgull aquest dels culers. Per altra part, també té aquesta comunicació molt emocional, no?, des d'aquest, ara parlau d'un, com un optimisme i fins i tot en moments quasi aconseguir com coses èpiques o fins i tot de resistència, no?, té aquesta cosa també de com es construeix fins i tot una, jo crec que a vegades un punt exagerat, no?, d'aconseguir determinades coses fins al límit, construeix com una narrativa, diu, uau, ho ha tornat a aconseguir, no? I a part també crec que aquí es barreja una personalitat que jo diria com que té com una alta tolerància al risc, no? I al final la gent del seu entorn, jo crec, i molts dels periodistes que esteu a prop, o Bernat, si no ens ho podràs dir, o tu ara ho comentaves, aquesta capacitat o aquesta intuïció que té relacionada també o vinculada amb una confiança personal molt alta, no?, que fa que al final la gent del teu entorn confiï molt en tu i per tant hi hagi molta adhesió. Llavors jo crec que és un lideratge que fins i tot és polaritzador perquè o t'agrada molt o l'odies, és una cosa que no deixa indiferent a ningú, i això fa que jo crec que en els moments en els que s'ha de posar allò en joc el teu lideratge, la gent que et dona suport et doni molt de suport. De fet, crec que el Bernat o tu, Òscar, no sé qui dels dos ho comentàveu, que hi ha hagut una baixa participació. Però la gent que creu en Laporta va a votar, no?, perquè hi ha molta adhesió, cosa que segurament no ha aconseguit en Font, no? Llavors, tinc com la sensació aquesta, no?, que al final té un lideratge, et dic, que fins i tot jo crec que catalans i catalanes incomoda moltes actituds i el que dèieu, també coses opaques, però alhora té aquest tipus de lideratge que alhora t'atreu des d'un lloc com molt visceral que també connecta amb les emocions que tenen a veure amb el futbol, no? I per tant jo crec que ens posa una mica, no?, també en la contradicció d'aquest seny i la rauxa, no?, una mica que representa Catalunya, però la gent que creu en ell, creu molt en ell, no? I per tant jo tinc la sensació una mica que aquesta construcció que ha fet d'aquest personatge té molt a veure amb tots aquests elements que neixen d'una forma molt natural d'ell, i això també fa que l'autenticitat encara generi més adhesió.
Mm-hmm. Però és que, a més, la potència del personatge és tal que pràcticament no el penalitza res. És a dir, clar, el seu excunyat, membre de la Fundació Francisco Franco, reconegut públicament, perquè és una història que es va saber allà, i continua manant, fent les seves gestions, tenint molt poder en el club, en qualsevol cas, o, per exemple, una de les...
I aquí la defensa de Joan Laporta no va estar gaire afortunada, francament.
Sí, exacte, allò d'aquí...
Aquí, aquí no, cap tothom, sectaris, no ho va venir a dir.
Però després, per exemple, més en clau culer i en clau futbolera, el cas Messi no l'ha penalitzat gens. És a dir, Laporta... Messi se li en va a Laporta. Laporta fa fora Messi i no fa les paus.
Quan els anys previs segurament haguessin dit el president que es vegi obligat a fer fora o que li marxi Messi.
I no li ha passat cap mena de factura aquesta fractura, valgui el joc de paraules, amb la figura més indiscutible de la història del Barça a nivell futbolístic.
Això és la definició del carisma. Això és la definició del carisma. Tothom té moltes contradiccions i hi ha persones que en tenen moltes. Jo penso que Laporta en té moltes. Però el carisma vol dir que la gent, quan diu, escolta, això de l'Alejandro Echeverría, perfecte, alguna cosa deu ser bona amb aquesta figura si el Jan Laporta la defensa. Això és el carisma. És això. I llavors tu pots racionalitzar-ho tant com vulguis i pots argumentar-ho tant com vulguis, i hi ha molts arguments en contra. Jo penso que n'hi ha moltíssims en contra. Però quan la gent acaba fent la reflexió, alguna cosa de bo deu tenir si el Jan Laporta ho defensa, pensa que és
que té males alternatives, que això també pot
també,
ser.
Això també juga. Això
aquí ara jugant a... Ah, perdona, Alba, digues.
No, Bernat, tu que segurament tens més coneixement, però jo, per exemple, tota l'estratègia de Víctor Font, i sobretot amb Xavi, no? D'anar com a ocupar aquest espai fins i tot com agressiu, no? De començar d'alguna manera, bueno, doncs ara us explicaré. O sigui, vaig tenir la sensació, com que volien ocupar un espai narratiu, que tampoc era que era com la sensació de dir, és que és algú que té una ferida oberta i que està intentant mossegar l'altre, i fins i tot acabava convertint una mica amb la sensació de que hi ve com una revenja contra Jan Laporta, i no tant del projecte, sinó d'aquesta actitud d'anar a destruir algú, no? I això no sé tampoc si va arribar. A mi, per exemple, em va tirar com enrere, vaig pensar, és que ara no sé per què han agafat aquesta narrativa. No era constructiva, i era com una mica anar al fang a jugar a un joc on saps que en Laporta et guanyarà segur. Llavors, no sé això com es va viure, no sé.
No, la sensació és que l'estratègia no va ser ben escollida. Aquí el que va fer Xavi va ser una mica retornar-li el que li devia Víctor Font de les anteriors eleccions. A les eleccions de l'any 21, Víctor Font tenia la carta de Xavi com a el seu gran valor esportiu. No? Xavi, en aquell moment, estava a Qatar...
I que tothom estava d'acord que havia de ser el futur del Barça.
És a dir, era la figura indiscutible que havia de venir el Barça. Què va passar? Que Xavi no es va mullar, no va fer cap tipus de declaració pública a favor de Víctor Font. Fins al punt que al cap d'uns mesos Xavi va acabar fitxant pel Barça amb Laporta de president, una mica contracor, com hem explicat, del mateix Laporta. Però clar, després la cosa no va acabar del tot bé, i ara Xavi ha dit, home, doncs ja que no t'ho vaig fer el 2021, ara t'ajudaré, intentaré, o em penso que t'ajudaré fer aquestes declaracions.
El Xavi d'ara no suma el que sumava el Xavi de 2021.
Perquè el Xavi d'ara ha tingut la trajectòria que ha tingut.
Per culpa del seu pas per la banqueta, quan l'any 2021 només hi havia el seu pas per la gespa, que òbviament és modèlica i indiscutible. Bé, doncs en tot cas hem tret el nas a aquestes eleccions al Barça. Aquesta tarda el Tot Costa analitzaran àmpliament tot el que va passar ahir diumenge i el que ha de passar a partir d'ara en aquest segon mandat de Laporta. I demà, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, l'entrevista amb Joan Laporta, com recuperat de la festa, que sabem que...
Això li agrada.
Que coneixent el personatge també... Home, que les coses s'han de celebrar, també t'ho diré.
Entrava a aquesta...
Oita! Com si encara hi fos, segons com.
Entrava a la discoteca aquesta del carrer Montaner Mítica, el Lucegas, a les 3 de la matinada.
Entrava, eh? Entrava.
El que volem saber és l'hora de sortida.
Ah, escolta. Bé. Bernat, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Passant 8 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida més temes aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia. Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revolu Plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Migdia.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts i seran les 4 de la tarda. Seguim amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Després de parlar d'aquesta victòria de Joan Laporta, tenim altres notícies avui. Avui fa 2 anys de la regulació dels preus del lloguer a Catalunya. Això vol dir que a 271 municipis de tot el país tenen limitats els preus del lloguer per habitatge d'ús habitual, una mesura que afecta el 90% de la població de Catalunya. Ara, no fa ni 3 mesos, també es van regular els lloguers de temporada i d'habitacions que havien servit de refugi per tots els propietaris que volien esquivar aquest topall de preus de l'habitatge habitual. El mercat de l'habitatge és evident que està extraordinàriament tensionat i que provoca molts maldecaps als ciutadans que viuen de lloguer, però la regulació també ha provocat un debat encès. Els propietaris i els organismes que els representen creuen que la mesura ha empitjorat el mercat. En canvi, els llogaters i els sindicats d'habitatge demanen una aplicació efectiva de la llei. I és que a hores d'ara, quan es fa una cerca als principals portals immobiliaris, continua havent-hi molts més pisos ofertats a preus desorbitats i amb contractes temporals que no pas a preus més assequibles i amb contractes de llarga durada. Saludem Carles Donat, que és el director tècnic de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Senyor Donat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
2 anys de regulació. Què ha passat al mercat del lloguer d'un habitatge habitual amb aquests 2 anys d'aplicació d'aquesta llei? S'ha notat per bé, per malament? Ha passat desapercebuda? Què ha passat amb aquesta llei?
Doncs mira, nosaltres des de l'Observatori mirem d'explicar aquestes qüestions amb dades. Aleshores, el que nosaltres hem vist pel que fa als preus és que els preus s'han contingut. Els preus han deixat d'augmentar amb la tendència que venien augmentant en els darrers anys. I, per tant, ara podem donar xifres. A la ciutat de Barcelona, doncs, si prenem com a referència el tercer trimestre del 2025, s'han reduït un 3,4%. Al conjunt de les zones de mercat residencial tensionat, aquests municipis que deies estan en un 0,8 per sobre. En definitiva, si ho comparem als augments de gairebé 2 dígits dels 2 anys precedents a la regulació, es pot dir que la contenció de rendes pel que fa als preus ha tingut un efecte que era el que es perseguia, que és contenir els preus. Vosaltres penseu que si seguíssim la tendència dels 2 darrers anys, a la ciutat de Barcelona, per exemple, els preus portaven un ritme d'increment molt elevat i ara estarien de preu de mitjà un 20% per sobre del que ho estan ara. No? Per tant, no només és el fet de que disminueixin lleugerament o que es continguin, sinó que es fan en un context en què hi havia un context inflacionista molt, molt significatiu, molt notable. No? I allò és el que pretenia la mesura, no? tallar aquest problema que estava incrementant-se. Després hi ha altres elements que permeten estudiar l'impacte de la mesura, no només amb els preus, sinó també amb el parc en lloguer, que és un dels efectes no desitjats que normalment s'apunta, no?, amb aquest tipus de mesures. En el cas de Catalunya, el que hem detectat, i això són dades que hem publicat des de l'Observatori de l'Habitatge, de la Secretaria d'Habitatge, és que el parc d'habitatge en lloguer ha augmentat de manera moderada però continuada. Atenció, diferenciem el que és el parc en lloguer del que és l'oferta en lloguer. Mm-hmm. Perquè ara m'explicaré, perquè això és molt, molt important per no generar confusió. Les dades, repeteixo, el parc en lloguer ha seguit augmentant de manera moderada però continuada després de l'entrada en vigor. Però això s'ha produït en paral·lel a altres dinàmiques que s'estan produint. I això explica l'escassetat d'oferta. El que vinc a explicar ara és el que ens porta l'escassetat d'oferta. Mireu, degut a la contenció de rendes, però també amb altres regulacions que s'havien produït anteriorment, la LAU del 2019, actualment les llars que viuen en lloguer tenen més estabilitat. Per tant, aquell parc té menys rotació. Això, en principi, és positiu des del punt de vista del dret a l'habitatge. El que hem dit sempre, la seguretat en la tinença independentment del règim de tinença. Això és una fita, no?, des del punt de vista del dret a l'habitatge. Ara bé, si els habitatges roten menys en el mercat, no hi ha aquesta oferta. Això d'una banda. I, per altra banda, estem en un context en el qual les necessitats d'habitatge i la demanda d'habitatge s'ha disparat. Per diferents dinàmiques. Dinàmiques, doncs, canvis en les formes de convivència, envelliment, augment de les separacions, divorcis, i un element molt important en els darrers anys, que és l'increment de la immigració. Tot això ha donat lloc a una situació d'això que estàvem dient, no?, de que quan uno va buscar al portal immobiliari no troba ofertes, o li costa molt de trobar una oferta. Però això no se'n deriva de la regulació de lloguers. Se'n deriva de que en aquests moments no tenim mecanismes per incrementar l'oferta d'habitatge en general i tenim un xoc de demanda molt important.
Per tant,
no sé si m'he explicat, perquè és un tema complex.
No creus que estigui passant el que els detractors de la llei diuen, i és que alguns propietaris han decidit treure el seu pis del mercat de lloguer perquè consideren que no els surt a compte amb aquest topall i que, per tant, se'l guarden o que el venen o que se'l guarden pel futur. Això no creus que estigui passant?
Segur que està passant, però no la quantitat suficient per compensar els que no fan això. És a dir, no per la quantitat suficient per compensar els que efectivament mantenen el seu habitatge en el mercat de lloguer amb unes rentabilitats raonables i, a més, amb unes desgravacions fiscals que avui en dia van del 50 al 90% i que fan que, des d'un punt de vista econòmic, un propietari li surti rentable tenir l'habitatge de lloguer.
Al principi, sobretot, de l'aplicació d'aquest topall, clarament es va veure que el lloguer de temporada i el lloguer per habitacions van ser les dues escapatòries que alguns propietaris van trobar per saltar-se aquest topall. Fa 3 mesos es va intentar també aprovar una norma per tal d'evitar aquestes escapatòries, podríem dir. Això ha de servir? Realment servien com a escapatòria aquestes dues modalitats?
Sí. Mireu, jo crec que abans és important remarcar la dada principal i no la minoritària. És a dir, la majoria dels propietaris no es salten la norma. És a dir, la gran majoria dels propietaris no salten la norma. Són alguns que se la poden saltar. Perquè nosaltres, si anem a veure el nombre de contractes de lloguer habitual, a les zones de mercat residencial tensionat representen el 85% de tots els contractes. I els de temporada només el 15%, no? És a dir, per tant, jo crec que és molt important que remarquem que la gran majoria de propietaris segueixen la norma i la respecten en el seu esperit. Sí? Ara bé, nosaltres hem detectat, amb dades, que des de l'aplicació del control de lloguers, el nombre de lloguers de temporada han augmentat, no? Que és això que estàvem dient. Sembla ser que algú s'intentaria estar escapant, tot i que són minoritaris respecte als que sí que fan la norma, algú s'intenta escapar per aquí. Mireu, aquí no tenim dades que ens confirmin. Són hipòtesis, perquè l'Observatori intenta treballar molt amb dades. Hi ha una hipòtesi que ens diu que hi havia lloguers de temporada anteriors a l'entrada anteriors a la regulació que ja funcionaven com lloguer de temporada, perquè hi ha una demanda de lloguer de temporada, però que utilitzaven un lloguer de un contracte de lloguer habitual, no? I ara, en fer-se la regulació, el que han fet ha sigut, si em permeteu, actualitzar-se i passar-ho a temporada. Mm-hmm. En canvi, hi ha una altra hipòtesi que el que ens diu és això justament que dèiem fa una estona, que hi ha lloguers, hi ha propietat, alguns minoritaris, que estan utilitzant aquesta figura per escapar-se del que seria la regulació, no? Per tant, en aquest sentit, ja no és només per les persones que busquen habitatge de lloguer, sinó perquè la gran majoria de propietaris estan seguint la norma i estan respectant-la. Per tant, s'hauria de fer que els que no la respecten la respectin. No sé si m'explico, no? Mm-hmm. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, el desembre del 2025, ara fa uns mesos, la llei 11/2025 va aprovar justament una llei que el que feia era que el topall de rendes fos també per a aquests habitatges que anaven a lloguer de temporada, no? Per tal d'evitar aquesta fuita. Mm. Clar, nosaltres ara encara no tenim dades d'això, perquè les darreres dades oficials i rigoroses són del tercer trimestre del 2025. Però a mi m'agradaria remarcar molt aquestes dues idees, eh? Un, la gran majoria de propietaris respecta la norma, i dos, certament, per no generar-los una competència il·lícita i també per garantir l'esperit de la llei, s'haurà de fer que els que no el respecten ho respectin, perquè si no és una competència totalment deslleial. Mm-hmm.
Queda clar, no sé com veieu, Jordi, Júlia i Alba, els dos anys d'aplicació i sobre si s'hi ha hagut prou rendiment o no, Júlia.
És que jo tinc la sensació que precisament perquè s'ha esquivat en bona part a través del lloguer de temporada i del lloguer d'habitacions l'aplicació real i a tots els àmbits d'aquesta llei, crec que és difícil veure si està funcionant o no. Crec que és obvi que funciona en una part, que és en la de contenció de preus, però no tinc clar què hagués passat si realment no hi haguessin hagut aquestes vies d'escapament, no?, a la que alguns s'han agafat per anar en contra d'aquesta llei i per seguir obtenint més beneficis d'això. I de l'altra banda, també crec que la falta d'inspectors i d'aplicació real d'aquest règim sancionador és el que fa que encara avui en dia, quan tu obres qualsevol portal immobiliari, encara es veuen aquest tipus d'abusos. Per tant, jo sí que tenia una pregunta, que és quants inspectors hi hauria d'haver a Catalunya per fer valdre precisament aquesta llei? No sé si això ho teniu quantificat, ho dic perquè el govern i els comuns sí que tenen acords polítics amb això, s'estan formant, si no m'equivoco, unes primeres 60 persones... Però clar, aquí es necessita un cos d'inspectors molt més musculat que el que tenim avui en dia.
Sí, això segur, si al final, si arribem a la conclusió aquesta que estaves apuntant, de que efectivament s'està utilitzant el no compliment de la norma per sortir-se'n de la norma, doncs bueno, al final s'ha de buscar altres mesures per complir-la, i unes aquestes. Quants inspectors? Ara no sabria dir-te quan, això nosaltres no ho tenim quantificat, però en tot cas sí que s'ha de prendre alguna altra mesura per tal de que això no es faci. Només del fet de que hi hagi un servei d'inspecció, com passa amb Hisenda, no? Hisenda no inspecciona a tots els defraudadors, no? Sinó el que fa campanyes amb col·lectius o amb territoris, i l'avís, l'amenaça, no? També fa aquest efecte per part dels que no infringeixen la norma, no? Però el que preguntaves del nombre d'inspectors, no t'ho podria... Això no ho sé, no ho sabria dir,
No sé si teniu alguna cosa més, l'Alba o el Jordi?
No, només la reflexió una mica òbvia, que és molt difícil trobar l'equilibri entre posar un topall per afavorir el lloguer de pisos, que es pot entendre per afavorir-ho especialment de cara a la gent jove o la gent que pot tenir menys ingressos, i d'altra banda, la possibilitat que el propietari doncs no tingui una tentació enorme de vendre o de no posar lloguer. Aquest equilibri és molt difícil. És a dir,
sobretot quan el parc és petit.
Exacte.
O sigui, si hi haguessin molts pisos de lloguer, doncs pots jugar
més a venda. O si haguéssim construït. Que és la tercera via és haver construït, que no s'ha fet. Però en el moment que estem ara, aquest equilibri, jo em poso la pell dels tècnics, de elaboradors de la llei, dient, escolta, com ho trobem, això? Com trobem aquell punt de topall que permet que fins i tot així s'oxigeni el mercat de manera que el propietari, que és l'única persona que pot posar lloguer, l'única persona que té aquest bet tan preuat, es diu propietari, doncs realment ho faci.
Alba, com ho veus?
Clar, o sigui, és molt interessant, no?, ser conscients de que al final aquesta norma ajuda a frenar la pujada, però que no fa que no té aquest efecte de reducció amb el preu dels lloguers, perquè el problema és que hi ha molta gent ja que, tot i que s'hagi frenat el preu, no poden accedir a aquests lloguers, no? Per tant, al final tens la sensació que hi ha normes que són molt importants, però que si no s'acompanyen realment d'un desplegament de moltes més accions, com molt bé dèieu, doncs a la construcció d'habitatge, no?, habitatge públic, tal, al final, si el problema està en l'escassetat d'habitatge, ens trobem realment amb la dificultat que és que hi ha molta gent que ja no poden accedir ni amb els preus a continguts, no? Llavors, al final, tens la sensació de que anem fent normes, però que els problemes estructurals de base, aquesta crisi habitacional, evidentment, i ara ho estàveu dient, les dades apunten de que ha frenat i que saber que han evitat aquest 20% de creixement de preus és molt important, però també crec que al final el país, no?, el que dèiem, necessita més accions, necessita d'alguna forma això que dèiem, no?, augmentar el parc, perquè és que si no, i evidentment tots els mecanismes de sanció, i al final també perquè si fas la norma però no hi ha cap mecanisme de control, al final, sí, com molt bé dèieu, si saps que ningú et vindrà a picar a la porta, tu segueixes amb mals teves, no? Però tenim un gran problema, ja us dic, i està molt bé la norma i aquestes dades que ens dona, però realment la crisi habitacional, desgraciadament, molta gent és que no pot ni accedir en aquests preus que ja tenen un topall, no?
Mm-hmm. Jo crec que hi ha una qüestió que potser no hi prestem prou atenció, però augmentar el parc no vol dir només construir, perquè hi ha dues accions que potser sí, no s'estan fent amb la major contundència, que és, un, forçar que no hi hagi pisos buits, que això, a Barcelona, si camines una mica pel centre pots veure perfectament que la majoria, bueno, la majoria no, però molts estan tapiats, i per tant aquests pisos són d'algú, moltes vegades fons d'inversió que no volen destinar-los a aquest lloguer, sinó que prefereixen tenir-los tapiats i tenir una major rendibilitat quan ells els interessi, i de l'altra, la part de rehabilitació. Llavors, aquestes dues mesures, és veritat que són potser més impopulars, perquè sí que hi ha una obligació, no?, de part de l'administració cap als propietaris, però és que també en la solució d'aquesta crisi els propietaris també han de portar alguna cosa. Ho dic perquè estan rebent una rendibilitat pel fet de tenir uns pisos, alguns ara, fins i tot heredats, que tenen dret a tenir... Bueno, ara menys, no, ara el mateix.
No,
menys,
si, no. Si a topall...
Tenen la mateixa.
Menys la rendibilitat.
Si no, tenen la mateixa. Tenen la mateixa que tenien, com a mínim, fins abans de la llei. Perquè els preus...
Fins abans de la llei,
clar,
sí.
Però vull dir, no és menys, és la mateixa. Ho dic perquè sembla que els propietaris estiguin perdent. No, el que no estan fent és guanyar tot el que en aquell moment consideraven que tenien dret a guanyar, que és diferent. Per tant, sí que crec que hi ha d'haver mesures molt més contundents, sobretot en aquestes dues vessants, en el que té a veure amb els pisos buits i amb la rehabilitació d'habitatges.
Deixem que acomiadi el Carles Donat, director tècnic de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, i segueixo el debat, que és molt, molt interessant i molt rellevant, els temes que heu introduït, sobre l'escassetat, perquè això és un tema molt rellevant. Això és el tema conjuntural.
I que segurament és el que estem pagant ara, no? Que durant molts anys no s'ha fet habitatge de lloguer, i que, per tant, ara estem pagant aquests efectes. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, ens queden 3 minuts abans d'acabar.
No, jo crec que hi ha una altra cosa que a mi m'emprenya bastant, que és com hem arribat fins aquí, que és una mica el que dèiem fins ara, no?, que tot l'habitatge públic que es va construir es decidia liberalitzar, i això és un gran fracàs. És a dir, a dia d'avui, ja no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, tots els pisos de protecció oficial que es van construir ara mateix estan en mans d'un propietari que pot vendre el preu que consideri, i a mi això em sembla gravíssim per les generacions que hem hagut d'heredar a la situació en la que ens trobem, no? Per tant, crec que és molt positiu que ara tot el que es construeixi per part de l'administració sigui en preu regulat, i en el moment en què, si és de lloguer, la persona que marxi i la següent que entri tingui aquest mateix preu, però sobretot que si el ven hagi de ser en un preu tassat i pactat amb anterioritat, i no que tornin al mercat privat, perquè és que precisament estem així, en part, per aquest tipus de decisions.
En part estem així per aquest tipus de decisions, però també en part estem així perquè últimament s'ha regulat d'una manera... És a dir, si és dolent hiperliberalitzar, també és dolent hiperregularitzar, i davant de l'equilibri possible, que el trobo molt complicat, és on trobarem la virtut, em sembla.
El problema és que la regulació arriba perquè tot això no ha funcionat. No és que hagin volgut regular perquè, mira, no?
Sí,
perquè
però,
hi ha una aposta política per fer-ho.
Però estem veient les conseqüències,
no? És un pedaç.
Estem veient les conseqüències, i em temo que perdrem pisos de lloguer. Però vaja, allà ells...
Bueno, i que al final tota aquesta crisi també crec que té, o sigui, un impacte en les vides personals i col·lectives tan elevat. O sigui, quan molta gent està explicant que no poden tirar endavant el seu projecte de vida, que molta gent no pot viure on realment voldria i es senten expulsats de les seves ciutats, o hi ha fins i tot pobles en els que han nascut. O sigui, realment, com a país és un tema central i és un tema que al final està restant molta capacitat, ja sigui a nivell fins i tot professional, del que dèieu, no?, la generació, ja les actuals i les futures, no? Al final, on viuràs té molt a veure amb què podràs fer amb la teva vida, no? I realment tenir gent que tenen feines, que tenen un sou prou acceptable i digne i no tenen la possibilitat d'accedir a un habitatge, hòstia, jo tinc la sensació que com a país és d'un fracàs i té molt a veure amb això que dèieu, no? Aquesta acumulació d'aquest dèficit, evidentment, de posar aquest tema al centre, no? I crec que, per desgràcia, s'han prioritzat el fet de poder-se lucrar, perquè tot el tema del totxo va fer, no?, molta gent es va embutxacar, però hem perdut molta dignitat fins i tot com a societat, crec.
Sí, però molt breument, ara estem intentant trobar solucions al problema, al que són els efectes dramàtics del problema davant de la gent. Convido també a pensar en les causes, és a dir, si tirem una mica enrere, per què abans que tot estava menys regulat, perquè abans els preus no pujaven tant i perquè s'han disparat els últims anys? Quines causes té? És un tema demogràfic? És un tema d'escassedat de construcció? Mirar bé les causes i paral·lelament buscar també les solucions a curt termini, però sobretot les causes.
I també a curt termini, perquè anava a dir això, que a vegades algunes de les subsolucions són a tan llarg termini que els que tenen en el problema no els hi serveixen. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fagema, gràcies a tots tres. Fins
gràcies,
la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
A
vosaltres, gràcies.
Ho deixem aquí, pràcticament les 4 de seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.